Un premi Nobel de literatura torna de Barcelona a l'Argentina per rebre un premi. Quins secrets amaga i per què va marxar? Una comèdia per partir-se de riure que no us deixarà indiferent.
Entreu volant a la web per reservar les vostres invitacions per a dues persones a radioestel.cat i podreu veure abans que ningú la pel·lícula argentina copta els Oscars. Recordeu, preestrena amb Radio Estel el proper dimecres 9 de novembre. El Ciudadano Ilustre s'estrena en cinemes l'11 de novembre. Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belloc 67-69 de Barcelona. Més informació al 93 409-2770 i a loteria@radioestel.cat.
Una infància feliç constitueix un dels millors dons que els pares poden atorgar.
Mary Kolmondeley, escriptora.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
2 minuts i mig i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El jutjat d'instrucció número 6 de Rubí decretava dimecres passat presó provisional comunicada i sense fiança per a Tomàs Pardo, el jove acusat de violar i ferir en el coll una dona a Castellbisbal durant un permís penitenciari que tenia. Atorgat, per cert, després de 13 peticions denegades aquests últims mesos. El jutge de vigilància, però, havia emès diversos informes positius en relació amb la seva conducta i la seva rehabilitació. Seguia un programa especial, precisament, per a delinqüents sexuals. Una tipologia de persona que, en canvi, sembla que té poc remei a les seves conductes, poca capacitat d'esmena, segons s'està dient aquests dies entre l'opinió pública. El cas, però, ha reobert un intens debat sobre la necessitat de garantir que no es produeixin aquestes reincidències. De quina manera es pot fer això? La Generalitat ha admès aquests dies que el sistema penitenciari no és infal·lible, certament, ni tampoc la conducta humana. El ja anomenat cas Pardo ha colpit la nostra societat, tot i que no és un exemple nou, perquè la crueltat i la màxima perversió humana que mostra aquest crim incrementa la sensació d'alarma i de neguit que tenim tots socialment. El càstig que la justícia espanyola té previst per a un violador, per cert, és gairebé el mateix que per a un assassí o un homicida, i això pot ser, per a molts experts, un arma de doble fil en el seu comportament. En qualsevol cas, el que va passar ara fa uns 10 dies a Castellbisbal destapa que hi ha grans dificultats en la conducta dels violadors. És per això que ens preguntem si hi ha alternatives per evitar nous casos com aquest de reincidència en un moment en què no s'havien arribat a complir, en el cas de Tomàs Pardo, 3/4 parts de la condemna. Violar una noia, una dona, és atemptar no només contra la seva llibertat sexual, sinó contra la seva dignitat i, en definitiva, contra la seva persona i contra tota la seva vida, ja que moltes vegades les marques, les dures petjades que queden, poden ser terribles per sempre. El mal és incalculable i encara tristament engrandeix més un delicte en si mateix execrable i malvat des de tots els punts de vista. I obrim la taula de conversa abans, però, Marta, bona tarda.
Bona tarda. Avui us preguntem, amics oients, què es pot fer per evitar les agressions dels violadors reincidents? Podeu respondre entre tres opcions. Una reforma del Codi Penal que elimini qualsevol benefici durant la condemna, que passin els permisos ingressats i vigilats en un centre sanitari, o millorar la coordinació entre instàncies judicials i penitenciàries. Fins ara, l'opció més votada és amb un 43%, una reforma del Codi Penal que elimini qualsevol benefici durant la condemna. Ens han arribat comentaris de la Carme: no haurien de sortir mai més, no tenen cura. D'en Henry: són malalts, malauradament sempre reincideixen. I del Lluís Maria, de Barcelona: aquest darrer cas ha demostrat que alguns violadors no poden ser reintegrats a la societat. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta, i obrim, com us dèiem, la conversa. Ens acompanyen dos advocats. D'una banda, l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
També tenim un altre advocat, Ramon de Veciana. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Saludem també el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Bona tarda, senyor Balcells.
Bona tarda.
Gràcies també per haver vingut. I completem les presentacions saludant l'antropòleg. Avui ens agrada presentar-lo com a antropòleg, però sobretot com a secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, vostès tenen la sensació que les conductes dels violadors no tenen remei? És a dir, que estem davant d'una persona malalta amb una mena, dèiem abans a micròfon tancat, de càncer de la ment que no té solució? Això és una mica el que crea més alarma a la societat. Què pensen? Vol començar, senyor Balcells, per exemple?
Jo penso que no podem donar una resposta global. No tots els que tenen problemes d'aquest tipus doncs tenen el mateix grau, diguem-ne, de desequilibri, i per tant doncs la resposta o la reacció o les pautes de conducta no seran exactament igual. Uh-huh. El que sí que hem de veure ben clar que aquí no parlem només d'un reclús que s'ha de rehabilitar, que és una mica el que doncs el codi doncs preveu i que els poden ser que els advocats o els advocats defensors i tal doncs han mirat de treure-li la solució a partir del codi, sinó que hi ha un agressor doncs del passat amb una sentència, però que és a la vegada un malalt. Llavors aquest malalt vol dir doncs que necessita un tractament mèdic i un comportament doncs de rehabilitació en el seu estat de salut. I això doncs no es pot dir blanc o negre, tots iguals, sinó que cada cas és cada cas.
Mm-hmm. Per tant, vostè, la segona opció, cal que es busquessin maneres de fer passar els permisos en un centre sanitari o sota atenció mèdica més vigilada, seria una opció, potser,
no,
per
evitar... No,
vigilància... No necessàriament. Centre...
No, és a dir, aquí s'ha de fer compatible l'esforç de rehabilitació com a condemnat, diguem-ne, a la justícia del reclús, amb la seva atenció sanitària. S'ha de fer compatible amb això i... una tercera pas, que em sembla que no es contempla aquí, la seguretat ciutadana que pot anar acompanyada doncs d'una llibertat, doncs així, per les bones. Dir, 3 dies una persona d'aquest tipus, d'un malalt d'aquestes característiques, que vagi per lliure i tal, jo penso que això és un risc que no s'havia d'haver corregut. Però no vol dir doncs que se l'hagi de tancar en un centre sanitari, però potser hi hauria una sortida quarta, que seria una certa vigilància, distància, doncs, que permetés doncs una protecció a l'entorn d'aquest senyor doncs, que fa 3 dies doncs, que pot disfrutar d'un permís penitenciari. Mm.
Bueno, a més, una mica el que comenta el Josep Maria, si existís la possibilitat de que el permís es fes tancat, llavors no seria un permís. I, o sigui, el permís té que ser obert perquè forma part de l'essència del permís de poder provar si aquesta persona està en llibertat, no? També passaria després complida la pena, perquè finalment la pena es tindria que complir, també hi hauria el mateix risc si partim d'aquesta base de que aquestes persones són malaltes. Jo el que trobo és que una mica, i al fil de lo que deia ell, com que no es pot generalitzar, aquí lo que sobta és que no és que diguis hi ha una jutgessa de vigilància penitenciària que ha deixat en llibertat per error aquesta persona, no? Perquè aquesta jutgessa va denegar el permís 13 vegades. Un permís que acceptava la Junta de Tractament de la Presó, que és una junta en la que hi ha psicòlegs, hi ha treballadors socials, hi ha advocats, i que finalment l'Audiència, que és un tribunal compost per 3 persones, van revocar l'ordre de la jutgessa de vigilància i van donar aquest permís que aquesta jutgessa no donava. Per tant, no és que digués hi ha hagut un error, no. Un error, en qualsevol cas, compartit per moltes persones. Llavors, aquí, si partim, com deia el Josep Maria, de que no tots els casos són iguals, doncs, com a mínim, jo el que sí que abogaria és perquè es miressin molt, molt bé aquests casos partint de que realment no queda clar que aquest tipus de persones es puguin reinsertar.
Més opinions. L'altre advocat, senyor de Veciana.
Jo coincideixo amb el Josep Maria amb moltes coses que ha dit. És a dir, és un tipus de delicte molt específic, molt difícil de pronosticar, i per tant fa que una norma universal doncs, pugui donar aquest tipus d'errors. El que també és veritat és que les lleis a Espanya, el Codi Penal, està enfocat molt des de la perspectiva de l'autor. És a dir, es protege i és molt garantista respecte de l'autor, i manca una perspectiva de la víctima. Jo crec que a vegades hi ha tipus de delictes en els que la posició de la víctima s'ha de tenir molt en compte, no a l'hora de posar la pena, que ha de ser la que correspon, i per tant no podem comptar amb el dolor de la víctima per posar la pena, però sí en el moment d'executar la sentència. Penso en els delictes, per exemple, de tipus sexual, penso també, per exemple, en delictes que no són equiparables, però també la posició de la víctima és important, com és els delictes de terrorisme. És a dir, que s'ha de tenir en compte la situació de la víctima. I jo crec que aquí, amb el Codi Penal espanyol, conseqüència de la Constitució, és un Codi Penal molt garantista respecte de l'autor. Per tant, imposar mesures de seguretat, per exemple, posar-li una pulsera electrònica, la possibilitat de que siguin subjectes a vigilància policial sense advertència i amb control judicial. Crec que hi haurien fórmules alternatives, però que, desgraciadament, ni tenen cabuda a la llei, precisament perquè la Constitució no ho permet.
Jo he mirat una mica també, he pensat en aquest cas, de quines 3 conseqüències més directes he vist amb del que ha succeït. Una és la primera víctima, Lucía, crec que es deia, que es diu, vamos, que, i també amb ella moltes altres víctimes potencials, és a dir, qualsevol dona és una víctima potencial, per tant, una inquietud, una inseguretat, això s'estén fàcilment. I la primera, clarament, quan sabia la primera víctima, perquè això ho he dit en algun diari, que havia estat realment el permís del seu agressor, doncs això la intranquil·litzava enormement perquè podia tornar a reproduir-se la ferida. No? La segona, la víctima actual, d'aquesta persona de 52 anys, amb tots els problemes que ja sabem, i el tercer, els altres reclusos que mereixen confiança i que ara, per culpa d'aquest, pot ser que vulguin assegurar que no passi res. Clar, si volem que no passi res, molta gent injustament també patirà si no volem que passi res. Perquè això és com ha passat en el món de la medicina, que avui dia fan signar uns papers terrorífics que si els llegeixes et mores davant d'una operació, perquè si passa qualsevol cosa, tu has donat permís.
Clar,
estem en una societat que és molt complexa, això, perquè el risc zero no existeix. Eh? Vull dir, sempre hi pot haver un que si li creuin els cables, per més que hagi fet els cursos d'assistència, que va estar a la presó assistint, que no sap si ho fan perquè és una manera de tenir més permisos o perquè realment canvien i volen canviar. O sigui, és una mica complicat.
Sí, és impossible controlar el ser humà fins a aquest punt. I jo també ho he pensat una mica, Lluís, això és com si nosaltres agafem un avió i dius, bueno, a veure, es cauen molt pocs, però alguna vegada es cau. Llavors, si alguna vegada es cau, què és el millor? No agafar avions perquè per no tenir... Home, pues no, forma part de la nostra societat, és molt trist, i el que ha passat és gravíssim i crea una gran alarma, però malauradament, diguéssim, també és veritat que hem d'apostar per la reinserció. No apostar d'una manera càndida i il·lusa, però hem d'apostar perquè és que, si no, estaríem a favor de la cadena perpètua.
Per cert, com estan ara les condemnes que preveu el Codi Penal per al violador?
Realment són molt altes.
Pràcticament, o sigui, com un assassí,
sí,
o un
homicida. A veure, hi ha un gran ventall de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, però el violador ronda... és 15 anys.
15 anys per un delicte...
Per un delicte de violació.
Es pot haver-hi atenuant altres...
Sí, després, bueno, hi ha els abusos sexuals, amb tota també, però el violador serien 15 anys.
I per un homicida...
20.
20, per tant... I això no pot ser contraproduent, diuen alguns experts? No sé què en pensen. El fet que sigui una pena tan semblant... En algun aspecte?
A veure, és que el desvalor diguéssim, d'acció d'aquest delicte, jo trobo que és molt greu i el bé jurídic s'ha de protegir absolutament. No? O sigui, la llibertat i integritat sexual és quelcom que s'ha de protegir. Amb la qual cosa, jo no crec que és una pena, des del punt de vista polític criminal, ben establerta, la de 15 anys. Sí.
Molt bé. Una cosa és que jo estic d'acord amb una... Bueno, més
no deia tant per la quantitat de la pena, sí, sinó per la comparació amb l'assassinat.
Però hi ha un tema... És un moment, per exemple, 15, 20, 25, 30 anys. Una vegada passat 30 anys, l'han de deixar lliure. Què passa?
Estigui penedit o no? Aquesta és la mancança del
sistema. Ja no és qüestió de permisos.
Exacte, aquí ja no hi ha permisos ni res. Què passa? Perquè també els que defensen els permisos defensen que puguin anar estudiant la capacitat d'inserir-se o de rehabilitar-se. És molt complicat, eh?
De què haurà servit, no, la presó, senyor Balcells? No.
Jo penso que l'hauríem de valorar el pas que va suposar la Constitució i tal, de que els delinqüents no es vegin només la pena com una privació de llibertat pura i dura, sinó que hi hagi aquest aspecte positiu de rehabilitació i que, per tant, doncs, la política penitenciària ha de ser no només guardar la seguretat dels que estan tancats, sinó ajudar-los a que es puguin reinsertar després a la societat. I això hauríem de valorar-ho i mantenir-ho costi el que costi. Què passa a aquelles persones, per exemple, que tenen delictes, que sé jo, delictes fiscals, de guante blanco o de coll blanc? També els hi donen permisos. I què fan? Vigilen de que aquell senyor, doncs, que sé jo, no pugui escapolir-se i li treuen el passaport, per exemple, o hi ha mesures per evitar que aquell es pugui després, doncs, enriure-se'n, d'alguna manera, del permís que s'ha obtingut. Doncs aquí també, en delictes concrets, s'hauria de preveure, pensant en les víctimes, no només ell, la víctima, doncs, que és el reclús, sinó les víctimes potencials que es poden generar d'una persona que està malalta en aquest sentit. Llavors, els permisos haurien d'anar acompanyats de mesures de control a distància, prudent, etc, per poder ajudar les dues coses, el manteniment de la llibertat provisional i, a la vegada, doncs, la seguretat de la ciutadania.
Mm-hmm. Aquí, realment, aquesta persona, a més, per el que hem pogut llegir, ja havia tingut permisos, diversos, o sigui...
Però no de 3 dies, era el segon de 3 dies.
De 2 dies, tenia, sí.
De 2.
Sí.
Sí, en tot cas, aquí el funcionament de les institucions penitenciàries han de garantir que siguin justos aquests permisos. De vegades la societat també, quan veu casos com aquest, lògicament veu amb molta sensibilitat la possibilitat dels permisos. Diuen, no, de seguida surten opinions, no.
Jo per els temes que porto, us dic que costa molt obtenir un permís d'una persona condemnada. No és una cosa fàcil, no és una cosa fàcil. Costa molt, has de parlar amb la Junta de Tractament...
Per segons qui deu ser difícil, però per segons qui sembla fàcil, eh? Hi ha tanta gent que ha anat a la presó per delictes molt greus econòmics i al cap d'un any o dos ja tenen permisos i se'n poden anar una setmana de vacances.
Per qüestions d'edat, és veritat que a vegades alguns han pogut passar, sobretot, a lo que es diu el tercer grau. El tercer grau penitenciari que et permet solament anar a dormir a la presó.
Però és això. El senyor Bárcenas ha anat, doncs, a Baqueira Baret a passar una setmana de vacances tranquil·lament.
Em referia més a delictes de sang. A delictes de sang. Els delictes econòmics és veritat que hem pogut veure que, bueno, que inclús a vegades sobta, no? Però en delictes
són greus, també, però són un altre nivell, també.
És un altre nivell, sí.
L'alarma social que crea un violador, un assassí...
Bueno, és el que deia el Ramon, la seva filla, o jo també, que tinc una filla de la mateixa edat, pues ens dona, sí, ens dona una sensació de vulnerabilitat molt gran, està clar.
Bé, avui parlem sobre el cas del que s'ha anomenat el violador d'Igualada. Llàstima que a vegades algunes localitats com ara Igualada quedin així tacades per notícies tristes, germà Lluís Serra, no? Però en tot cas passa això, de vegades.
Bueno,
perquè vostè és d'Igualada.
Perquè, sí, però és que és Igualada violador?
És de Castellbisbal.
És de Castellbisbal.
No,
sí. Perquè...
no és reincident d'Igualada, és un mal titular.
Jo m'ho pregunto, he caigut en el vici dels meus companys dels mitjans de comunicació.
Exacte, és un mal titular perquè no és el reincident d'Igualada. D'Igualada no és ni reincident ni Igualada. O sigui, és una senyora d'Igualada que a Castellbisbal ha tingut... Aleshores, és el violador, però no d'Igualada.
En tot cas, és igual, sigui quina sigui la localitat. Els pobres veïns de cada poble o ciutat no tenen cap culpa, evidentment, no? En tot cas, deia que parlem d'aquest cas amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb el també advocat Ramon de Baciana i amb el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Bé...
Hi ha una pregunta que faria.
Endavant, sí.
Per què... clar, ens falten moltes dades, no? Per què aquesta jutgessa havia denegat tan insistentment el permís, per exemple? És a dir, seria interessant saber quines raons de denegació i quines raons els altres han vist que, malgrat això, doncs sí que se li pot donar, no? Perquè seria a vegades interessant com, quins són els criteris en què pensa la gent.
Sí,
no?
Sí, la acceptació del permís, per lo que hem pogut llegir, ha sigut perquè va tenir uns permisos, va comportar-se correctament aquesta persona durant els permisos que havia tingut, encara que fossin més curts, i perquè sempre vivia amb la mare. Quan anava de permís, anava amb la mare, vivia a casa de la mare, amb la qual no hi havia hagut problema. Moltes vegades la denegació dels permisos sol ser, i això és trist, per una mica quelcom ciclostilat, perquè no ha quedat provat que tal, sinó, a vegades no es donen unes raons concretes, sinó una mica genèriques sobre que no es considera que aquesta persona estigui preparada per poder començar, diguéssim, a tenir una vida normal o el més propera a la normalitat. Ara, l'audiència va revocar, finalment, això. Sí. I clar, que dius...
Bueno... Jo voldria pensar que la jutgessa probablement que tingui nocions de psiquiatria o, doncs, del fenomen que hi ha darrere, doncs, de conductes d'aquestes sexuals d'aquest calibre, que pensés que realment, doncs, podia haver-hi un risc. I, per tant, denegant, doncs, era una manera de protegir la víctima potencial que hi ha hagut després.
Sí. Un altre debat que es comenta és la possibilitat que de la condemna també formés part, a part de la privació de llibertat, fer algun tipus d'intervenció física amb aquest tipus de persones per tal de, diguéssim, de minimitzar els riscos.
El riscos.
Però, clar, estem parlant d'una mutilació, no?, d'alguna manera, o sigui que seria molt greu, però això està en el debat, vull dir, no...
El codi això no en diu res de tot això.
No diu res perquè quan s'ha parlat diguéssim, mai, sempre s'ha considerat que seria una pena massa elevada, diguéssim, per poder dur-la a terme. Però ja
és una pena més irreversible, encara.
Absolutament.
No és com la pena de mort, que és més irreversible, però és treure-li la capacitat
sexual. Una mutilació,
sexual,
sí.
Però hi ha hagut experiments, crec que la Generalitat ho va intentar voluntàriament de fer castracions químiques, no? I que, malgrat tot, el mecanisme funciona des del punt de vista, diguéssim, de substracte, però l'impuls segueix estant allà. És a dir, la persona que té un impuls, diguéssim, d'agressivitat, que es focalitza en el tema sexual, pots castrar-lo químicament, però aquella pulsió segueix existint. No? I és molt complicat. I s'han fet, jo em consta, almenys de literatura que he tingut jo d'aquest tema, per part de la Generalitat, de cercar alternatives per intentar reconduir aquest tipus de delinqüent. I és un tipus de delinqüent molt, molt, molt complicat, perquè, a més, des del punt de vista penitenciari, és un bon reclús. És a dir, té un comportament educat, fa les feines... És a dir, a diferència d'altre tipus de delinqüent, que sí que és més violent i que té un comportament penitenciari més complicat, aquest és al revés. I en relació a la jutgessa, afortunadament per ella, ho va denegar 13 vegades. Imagineu-vos que ho hagués denegat, hagués otorgat el permís a la segona vegada. Ara estaríem focalitzant la culpa amb el pobre jutge de vigilància penitenciària, que té un ofici molt complicat amb moltíssima responsabilitat, no? I afortunadament no ningú parla del jutge i molt poc dels magistrats que van donar el permís, perquè al final la responsabilitat s'ha difuminat amb tres persones, que són les que composen sala, i afortunadament, potser per l'experiència professional de la jutgessa, crec que és jutgessa, doncs va mantenir aquest criteri, doncs, a ultrança, i si es va donar un permís va ser pel conjunt de la Junta de Tractament i per l'Audiència Provincial.
Ara, aquí ens concentrem molt en aquest cas, que hi ha hagut una víctima, una dona, doncs, que ha estat violada i gairebé, doncs, bueno...
Assassinada, sí.
La va intentar matar.
La va intentar matar, no està encara, no, em sembla?
No, que ha sortit.
Està fora de perill, de moment, tot i que greu, encara.
Aquí, és un cas, jo diria, al límit, o doncs molt greu, però de vegades som una mica hipòcrites. El tema de entre la joventut i tal, agressions sexuals, violacions, n'hi ha moltes. en festes i en històries, vull dir que no surten i s'amaguen d'alguna manera o d'una altra, però doncs hi ha... I això no em fem motiu d'escàndol ni de denúncia, i ho comentem com un fet sociològic, però que ens fixem en un cas concret que ha produït, doncs, en aquest cas, quasi bé una víctima mortal. Però d'altres, sense víctimes mortals, doncs, l'agressivitat sexual d'avui, doncs, d'un sector determinat, de, potser més en la joventut, és preocupant, també, i ens hauria de preocupar. Sí. També.
Home, ara que dius això, és molt interessant. A Alemanya s'ha arribat a endurir el Codi Penal amb aquest tema, amb la teoria del no és no. I per què? Perquè una mica amb el que comenta Josep Maria, hi ha una, la gent ara té relacions, diguéssim, abans que o sigui, més, amb unes edats més temprades,
sí, sí,
no?
Molt,
llavors,
molt primerenques.
Tu pots acceptar arribar fins a un punt, però això no vol dir que vulguis acceptar amb el següent punt. Llavors, aquest tipus, diguéssim, de consentiment on acaba? Perquè segons quines situacions l'home pot pensar, no, és que està dient que sí, però ella pot dir fins aquí arribo i fins aquí ja no hi arribo. Llavors, els alemans, que són allò més ordenats, han dit no és no a tots els efectes. Llavors, tu pots arribar fins a això, però si fins aquí no vols arribar, pues llavors seria violació en el cas de que aquesta persona es propassés. Cosa que aquí hi ha una línia, i és veritat, més o menys difuminada, en la qual si estàs en el fragor de la noche i en el fragor d'una festa i amb l'alcohol i tal, pues poden passar coses i que podrien ser autèntiques violacions i que passen per simplement per una aventura excessiva.
I de vegades al revés, també es denuncien com a violacions coses que són... És a dir, que de vegades també...
Estadísticament no sé quin grau hi ha, doncs, de denúncies per violació i de penes per violació d'aquest tipus, que són diferent d'aquest cas que
en el context de la, del, com ha dit vostè, del fagor de la noche,
sí,
no?
A veure, la violació sempre ha de ser amb violència o intimidació. Però, clar, hi ha aquesta línia, diguéssim, en la que una persona ha acceptat quelcom, però solament això, no més, no? I llavors el que va d'això al més és on està, és on podria haver-hi la violació. Segons els alemans, si tu no vols arribar fins aquí, s'ha violat, amb violència o amb intimidació.
Quan ha dit vostè això del no és no, tots hem pensat en el debat d'investidura i en la... Permeti'm pues, l'incís,
El Pedro Sánchez el va copiar dels alemans.
En un àmbit completament diferent.
No? Total, total.
Ahir va ser interessant que va a Roma, al Vaticà, hi va haver el jubileu pels reclusos.
Efectivament, sí. I l'hem sentit, Germà Lluís Serra, parlant-ne aquest matí.
I l'homilia és molt interessant i realment m'ha fet pensar justament el Josep Maria quan ha dit de la hipocresia, perquè el papa utilitza aquesta expressió, en l'homilia. En el sentit de... És molt realista, l'homilia. No és buenista de dir no, o sigui, no. Si la gent ha fet una cosa, doncs mereixerà una condena si no respectar la llei i tal.
Sí, parla del càstig que mereixem.
Diu. Que és la pèrdua de llibertat, que és un bé tan provat per les persones, però també diu que no, amb això no n'hi ha prou en la condena, sinó que s'ha d'anar cap a la rehabilitació de persona. Perquè aquí el problema per mi més gros que està en joc és la seguretat. I davant de la seguretat tothom, en veiem des de l'11S, de les Torres Bessones, en nom de seguretat s'han fet autèntiques barbaritats. I els que manen la seguretat manen més que els presidents de govern, perquè diuen, doncs, és la seguretat. Ja està, i en nom d'aquesta cosa s'ha fet, no? Però aquest tema ha estat ja portat al cine, per exemple, amb la Naranja Mecànica de Stanley Kubrick. A veure la rehabilitació d'uns joves que feien autèntiques barbaritats en el camp sexual mateix, i que en el fons fracassa la rehabilitació tècnica que volia fer la pel·lícula, que proposava, no? Que en el fons no acaba de resoldre el problema.
Aquí, suposo, senyors, que el treball social és en diversos fronts, no? Educatiu, sobretot en l'educació, en la sexualitat, en la família, a l'escola... bé, també a l'hora de prevenir si un nen o un preadolescent pot tenir certes tendències...
En els mitjans de comunicació.
Mitjans de comunicació, sí.
Fins
sí.
A quin punt...
Ens sentim també interpel·lats.
En les xarxes socials, i tot dins, quin és el missatge que transmeten, doncs, programes i pel·lícules i tal, que inciten probablement, doncs, a fer coses d'aquest tipus, vull dir, no? O incentivar o reforçar unes tendències malaltisses.
I llavors, amb aquest treball, sempre és desitjable la prevenció, però anem al rovell de l'ou del tema, i ja per anar acabant, perquè el temps se'ns tira a sobre. Creuen vostès que és possible la rehabilitació, ha dit abans el senyor Balcells, i han dit vostès que depèn de quins casos, però un violador com aquest, que és especialment perversa la seva actitud, es pot reinsertar, es pot guarir d'aquest problema? Si es penedeix i s'intenta sotmetre's a algun tractament?
Jo crec que el mecanisme penitenciari no està pensat per això. És a dir, està pensat, diguéssim, per una rehabilitació, potser d'un delinqüent econòmic, un delinqüent, diguéssim, de robatori, de furt, però no per aquest tipus. I els mecanismes de rehabilitació haurien de ser molt llargs amb el temps, molt constants, i que això excediria el que el Codi Penal ens impedeix d'anar més enllà de la pena, és a dir, aquest senyor, com deia en Lluís, un cop resulta complert la pena, aquest senyor surt al carrer i sense cap vigilància d'aquest tipus. Jo crec que hauria de rehabilitar-se un sistema que, sense ser invasiu, sí que fos preventiu, sobretot per les potencials víctimes o per les víctimes concretes, no? És a dir, de que un cop complert la pena, doncs hi hagi un control fins que realment hi hagi una constatació absoluta que aquest senyor ja no és un perill per la societat. Però és molt complicat que des d'un mecanisme penitenciari que això es pugui quedar resolt.
Jo vull creure que sí que ha d'haver-hi, que s'ha de creure en la possibilitat de rehabilitació, però la resposta penso que no l'ha de donar. En primera instància no l'ha de donar ni el polític ni la institució penitenciària, sinó l'han de donar els psiquiatres o els metges. Si els metges, l'expert, doncs, diu aquest malalt doncs, no pot estar lliure perquè té aquestes tendències, etc etc. A partir d'aquí doncs, es poden establir mecanismes. Però jo penso que hem de creure en la possibilitat de rehabilitació, per tant, de cura de tots els que tenen desequilibris d'aquest tipus també.
Sí, sempre hi ha marge per a la correcció, antropològicament, i, evidentment, si som creients, no?, en la misericòrdia i en la rectificació. Bé, algun comentari més per
acabar? Aquí no és tant que només que una persona demani perdó, perquè després pot fer el que no vulgui fer. Vull dir, és imprevisible. Jo penso que sempre hi ha un marge. Tenim tan controlades les coses, veiem que tot ha d'estar tan controlat a la societat que creiem que ho podem controlar tot. I jo penso que tot, absolutament, no es pot. No hi ha una garantia absoluta de que alguna persona no farà una cosa. És, no hi ha una garantia absoluta. Justament aquí...
I una impotència, potser. Aquest noi, quan el van agafar, va demanar perdó a la seva mare. Va dir, perdó, mare, perdó. Que es va adonar, va ser conscient de què havia passat la ratlla. Va dir, probablement doncs, amb una incapacitat de controlar els seus instints.
A més, sembla que l'havia enganyada.
Sembla que l'enganyava. Sí. És a dir, que la seva mare pensava que tenia un fill que no feia res de tot això, perquè ell l'enganyava i fins i tot crec que ho ha negat, ell d'haver fet res de tot. El que m'assanya que sí que no li posessin una pulsera.
Clar, això sí que està legislat.
Una cosa que sí m'estranyà que no anés amb pulsera, perquè com a mínim podien saber on va estar.
Exacte.
I que si el doc del delicte que es va produir, podien saber que va estar allà, perquè amb aquestes pulseres suposo que es pot detectar.
Sí, és
un seguiment a distància.
Sí, potser no hauria sortit tan igualada com va sortir si s'hagués sabut on va ser d'inici.
Però és que la seva senyora és d'Igualada, no?
Sí, està clar. Sí. Anècdotes a banda, perquè el lloc, l'important és la gravetat dels fets, evidentment, i el lloc, doncs, bueno, s'ha de saber, però no és el més rellevant des del punt de vista de denúncia social. Bé, moltes gràcies per la seva participació. Avui hem conversat en el Mirador de l'Actualitat parlant sobre el cas del violador reincident que va intentar matar després d'haver violat una noia ara fa 9 dies a Castellbisbal. Hem parlat amb els advocats Lluís Batlló i Ramon de Baciana, amb el periodista Josep Maria Balcells i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Encara que sigui molt breument per acabar, recordem que demà hi ha eleccions presidencials als Estats Units. És curiós que el tema de les agressions sexuals i les dones ha estat molt present també en aquesta campanya. No direm que el senyor Donald Trump sigui acusat de violador, però sí d'assetjador, se l'ha acusat d'assetjador. Una campanya bruta, en qualsevol cas, i de poc contingut. Senyors, què passarà? Què creuen? No els demano què volen, però sinó què creuen. No,
ara que dius això, Ignasi, costa molt pensar com a Amèrica, perquè mira, nosaltres com a Amèrica, sent dona, poden votar amb una persona com Donald Trump, dones que han sentit el que diu ell de les dones, perquè és un despreci absolut. Vull dir, no?
I si té possibilitats de guanyar, com té a hores d'ara, és perquè el votaran moltes dones.
Clar, és el que jo estic absolutament sorprès.
Vostè està al·lucinat, suposo que els altres també.
Bueno, no tant, jo no estaria tant, perquè... És a dir, es presenten rics i els voten pobres. Es presenten gent que parla malament de les dones i també els voten algunes dones. No és tant el mecanisme d'elecció... De
influeixen altres factors, molt, també, no?
Molts factors interns.
Sí. També el fet que Hillary Clinton... Sí.
Perquè un pot dir... Parla, per exemple, critica les dones, però són les altres, no a mi.
S'ha de dir que Hillary Clinton tampoc té una imatge òptima entre els nord-americans i això també segurament està facilitant que estigui més frec a frec la cosa, no?
Sí, sí. Tampoc és que sigui cap meravella.
Senyors, ho hem de deixar. Gràcies novament, Josep Maria Balcells, Lluís Batlló, Ramon de Baciana i Lluís Serra. Fins una altra. Bona nit i que vagi bé demà la jornada electoral. No per vostès, que no voten, suposo.
Pues sinó per la gent. Tindrien que poder votar, eh?
Sí, oi? Que ens afecta, també. Adéu-siau, bona nit. Adéu. Marta, per acabar, el resultat de l'enquesta. Què es pot fer per evitar les agressions de violadors reincidents? Què han votat els oients?
Sí, el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 48%, una reforma del Codi Penal que elimini qualsevol benefici durant condemna, amb un 28% que passin els permisos ingressats i vigilats en un centre sanitari i amb un 24% millorar la coordinació entre instàncies judicials i penitenciàries.
Gràcies, Marta. Bona nit. Nosaltres arribem ja al moment de resumir l'actualitat del dia.